Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Les residències de gent gran són un dels sectors més afectats pel coronavirus. Avui en parlem. Les persones grans, que sovint tenen patologies prèvies o una salut feble, són un dels sectors més vulnerables davant de la Covid-19. Per això, totes les residències que acullen aquests usuaris han extremat molt les precaucions per intentar que no es contagin. Avui parlarem amb Mamen Brujas, administrativa del Grup Continental, per saber com estan passant aquests dies des de la residència de gent gran que gestionen. La resta de serveis del grup estan tancats a causa de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol. Obrim amb aquest tema el bon dia, bona hora d'avui dimarts 7 d'abril. Seguim en ple estat d'alarma i en plena Setmana Santa del tot atípica. Què més explicarem avui, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui coneixerem les iniciatives dels projectes Tarda Jove, Salut Jove i el Servei de Mediació, que aquests dies s'estan coordinant per poder donar resposta a les necessitats dels seus usuaris, tot i l'excepcionalitat del moment. Un moment d'excepció que ens donarà detalls el tècnic de la Tarda Jove, Carles Bueno. Entrevistarem el president de l'AMPA de l'Esteve Carles perquè l'escola ha entregat material sanitari a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Tenim previst parlar també amb la presidenta de DIP Salut, Maria Puig i Ferrer, sobre el nou telèfon de teleassistència que han habilitat mentre duri l'estat d'emergència. El Teatre de Lloret projectarà demà a la tarda el documental Teatre i Perfum. Serà a les 7 de la tarda a través de la plataforma YouTube. Ho comentarem amb el regidor del teatre, Albert Robert, i també us explicarem de quina manera podem compensar la falta de vitamina D, sí, vitamina D, a causa del confinament.
Doncs això és el que us volem explicar des d'ara fins les 9 del matí aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret, on també us explicarem quin és el temps que tenim previst per avui, també pels propers dies, i farem un repàs, com sempre, a l'actualitat general. Us saludem de part de qui fem possible aquest Bon Dia, Bona Hora: Rosa Giral, Moisès García, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, doncs connectem amb en Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Avui esperem un augment dels núvols. Està plovent aquest matí, de fet, en algunes comarques de les Terres de l'Ebre i de Ponent. Aquests ruixats probablement no arribaran fins a les comarques de Girona i es quedaran bastant estancats en aquest sector de l'extrem sud i de l'oest de Catalunya, però sí que esperem que els núvols avui siguin més abundants que ahir. Una nuvolositat variable que a estones pot arribar a ser fins i tot compacta i tapar el cel. A temperatures sense grans canvis, al migdia pot quedar-se una mica més curta que ahir, però no hi haurà novetats molt significatives en aquest sentit. De cara a demà, encara alguns intervals de núvols, dia variable, mig ennuvolat, temperatures sense igualment grans canvis, i de fet hem d'esperar que els pròxims 7-8 dies no hi hagi pràcticament moviment de masses d'aire, i això vol dir que el termòmetre es mantindrà als migdies entre els 15 i els 20 graus, gairebé mai arribant a aquests 20 graus, i a primera hora encara amb valors relativament freds, per ser a principis del mes d'abril, de manera que no esperem en aquest sentit que es dispari el termòmetre de forma clara els pròxims dies. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents, a partir de dijous, divendres, les clarianes seran més protagonistes. És probable que de cara al cap de setmana tinguem altre cop més intervals de núvols, però les possibilitats que arribin pluges més aviat són baixes al llarg d'aquesta setmana. En tot cas, descarregaran alguns ruixats més cap a sectors del Pirineu.
Doncs moltes gràcies, Miquel, i si fem un cop d'ull al que marca el termòmetre, l'Estació Meteorològica de Protecció Civil ens indica que a Lloret tenim 8 graus i la humitat del 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs toca, quan són les 8 i 5, fixar-nos en el que diuen les primeres pàgines dels diferents diaris, i en el cas del Punt Avui, el titular principal es pregunta on són els tests. L'Estat dona per superat el pic de la pandèmia i vol fer més proves, però no aclareix com ni quan. El govern reclama gestionar un desconfinament lent. També hi ha una entrevista a Marc Antoni Brotgi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, que diu que un no ha de morir abandonat. Hem de dir que des d'Hospitals Catalans ja han creat un protocol perquè les persones que estan en estat terminal puguin estar acompanyades d'un familiar. També llegim en aquesta portada sanitaris contra rellotge, Salut rebutja per ara usar Fontejau i el virus ataca les llibertats. D'altra banda, Oriol Junqueras es querella contra el Tribunal Suprem i també es fa ressò la portada del Punt Avui que ha mort Josep Maria Benet i Jornet, renovador de la dramatúrgia catalana. Ha mort per coronavirus, tot i que hem de dir que, malauradament, Benet i Jornet feia anys que estava molt afectat per l'Alzheimer. També a la portada del diari de Girona, el coronavirus és protagonista per destacar en aquest cas que els contagis han baixat a Girona al nivell de fa 3 setmanes. Ahir es van registrar 40 nous casos a la província. El total ascendeix a 1.771 i el nombre de morts va ser de 14. La regió sanitària de Girona disposa d'un 37% de llits hospitalaris lliures, la qual cosa permet afrontar els pròxims dies. Els nous positius a Espanya cauen a la meitat en una setmana i Catalunya suma 4 dies seguits de descensos. Girona atura l'hospital de Fontejau i rebutja l'ajut de l'exèrcit. I també llegim que puja un 30% en un dia el nombre de morts als geriàtrics catalans. Ja són 909. Hi ha també 4.300 professionals dels centres aïllats o amb sintomatologia segons la Generalitat. I finalment al diari de Girona també llegim que Girona preveu una ampliació de les UCIs. Acompanyat d'una imatge, diu que la Conselleria de Salut va explicar ahir que la Regió Sanitària de Girona seguirà incrementant el nombre de llits a les unitats de cures intensives.
Més titulars de la jornada. Primera plana del País. La pressió sobre la UCI, les UCI, comença a reduir-se després de setmanes desbordades. La Razón, en titulars, els 3.500 milions de la renda mínima tensen el govern. El diari Ara, Generalitat i Estat compren testos ràpids diferents. L'ABC, vigilats i allunyats, és el titular d'aquest diari. El Mundo avui obre amb Espanya va exportar testos fins al dia 15 de març, tot i els avisos de l'OMS. I La Vanguardia, els nous contagis baixen en 3 setmanes del 22 al 3%.
I més titulars de la jornada. Veiem als diaris que el virus desaccelera, però també hem de remarcar que ahir van augmentar les morts i els contagis a Catalunya després de 4 dies baixant. Sempre parlant de dades oficials, perquè un estudi conclou que 500.000 de famílies catalanes no descarten que algú a casa hagi passat el virus.
Són gairebé un 19% de les famílies catalanes. Així ho recull el baròmetre de TV3 i Catalunya Ràdio, que faran un seguiment sobre com vivim les mesures que s'han pres per afrontar la pandèmia.
El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, xifra en 1.800 milions d'euros el sobrecost del coronavirus per al sistema sanitari català.
Aragonès demana a l'Estat que n'assumeixi el gruix i també fa una crida a la responsabilitat a tots els grups del Parlament per donar suport al pla de xoc que proposa el govern català.
Un dels aspectes positius del confinament és la reducció del trànsit i, per tant, d'accidents, però avui ens hem de fer ressò que hi ha hagut 3 morts en un xoc entre 3 camions i un turisme a Sant Boi de Llobregat.
A conseqüència del xoc, un dels dos camions s'ha incendiat i ha provocat un foc que s'ha vist des de quilòmetres de distància. Les dues ocupants del turisme i el conductor del camió incendiat han mort calcinats.
Tot i la insistència del govern i de les autoritats sanitàries en quedar-se a casa, són molts els que han decidit marxar a la segona residència per Setmana Santa. Ho demostra, per exemple, l'Hospital de la Cerdanya, que alerta que un 20% dels pacients són de fora de la comarca.
La presència de visitants s'ha notat aquest cap de setmana a l'Hospital Transfronterer i també en municipis turístics de l'Empordà.
I ha detingut un empresari pel robatori de 2 milions de mascaretes a Galícia.
La policia sospita que va vendre el material valorat en uns 5 milions d'euros a una empresa de Portugal.
Al Regne Unit, Boris Johnson, infectat de coronavirus, ha empitjorat i ingressat a l'UCI.
El primer ministre britànic de 55 anys va ingressar diumenge a l'hospital pels símptomes persistents de la Covid-19 que se li va diagnosticar fa 10 dies.
A Itàlia posen en marxa robots infermers per protegir el personal sanitari.
La prova s'ha iniciat amb 6 robots en un hospital de Llombardia, la regió més castigada del país, i està donant uns resultats excel·lents.
I sobre els animals, els gats poden tenir coronavirus, però no està provat que el passin a humans.
Un estudi xinès afirma que gats i fures poden infectar-se amb la Covid-19, però que gossos, porcs, pollastres i ànecs són menys susceptibles. Precisament un tigre del zoo de Nova York ha donat positiu de coronavirus.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat general. El rellotge ens marca les 8 i 11.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
L'operadora lloretenca Fitel Network se suma al coronavirus i a la campanya Jo em quedo a casa. Si ets client de Fitel fins al 31 de març, tens 5 gigas més per navegar amb el teu mòbil. Seguim ampliant la cobertura de fibra a Lloret. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com. Recorda que el nostre servei d'atenció al client segueix actiu. Si tens dubtes, consultes o incidències, contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Informem que les nostres oficines RAC de Lloret i Blanes romandran tancades fins a nou avís seguint les recomanacions de les autoritats. L'equip RAC de Lloret i Blanes continua actiu fent tasques i gestions pels nostres clients mitjançant teletreball. Si tens dubtes, consultes o has de fer alguna gestió, pots contactar amb nosaltres. RAC Lloret 972 36 37 63 o al mail lloret@rac.es. Recorda que si tens qualsevol emergència a la llar, consultes mèdiques o pediàtriques, pots contactar amb el RAC. RAC, i som per ajudar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Demana cita prèvia i gestiona els teus tràmits a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Gestiona els teus tràmits a l'Ajuntament amb la cita prèvia en línia. Entra al web lloret.cat/cita-prèvia. Segueix el procediment de reserva amb el teu document identificatiu, correu electrònic i telèfon. Un servei fàcil, còmode, sense cues. Disponible a les 24 hores amb confirmació immediata. Gestiona tots els teus tràmits utilitzant la cita prèvia en línia. Ajuntament de Lloret de Mar.
Visita de forma virtual la Casa Indiana de Can Font. Aprofita l'oportunitat de conèixer la primera casa indiana pública visitable a tot Catalunya que manté l'essència de l'època dels indians. Entra al web patrimoni.lloret.cat. Selecciona a la part esquerra elements visitables i trobaràs l'enllaç a la visita. Casa Museu Can Font, visita virtual. Moll, Museu Obert de Lloret. Patrimoni cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya informa. Per prevenir el coronavirus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria. Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida. Eviteu el contacte proper, almenys una distància de 2 metres, amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes. Eviteu compartir menjar, coberts, gots, tovallons, mocadors i altres objectes sense netejar-los degudament. Per a més informació, truqueu al 061 de Salut Respon.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A El rellotge marca ara un quart de nou del matí. Molt bon dia als que us enganxeu ara al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. Avui destaquem el sector de les persones grans i de les residències que les acullen. I és que les persones grans que sovint tenen patologies prèvies o una salut feble són un dels sectors més vulnerables davant de la Covid-19.
Per això, totes les residències que acullen aquests usuaris s'han extremat molt les precaucions per intentar que no es contagiïn.
Doncs el que fem és saludar a Mamen Brujas, que és administradora del Grup Continental. Molt bon dia.
Bon dia.
Mamen, bon dia. Quines mesures de seguretat s'estan prenent aquests dies a la residència Continental?
Bueno, nosaltres ja vam començar l'aïllament el 6 de març. I extremant pues, les màximes mesures, com que ningú de l'exterior pot entrar, ni els familiars, ni proveïdors, ni res. I el dia 6 ja vam començar aquestes mesures, fins a dia d'avui. De moment, el que estem fent molt és la desinfecció. Cada matí es desinfecten els espais exteriors. I dies alterns ve una empresa externa a desinfectar tot el que és l'interior.
I l'ambient que hi ha a la residència entre els usuaris, quin és?
Bueno, és un ambient complicat, perquè els avis estan confinats a les seves habitacions, cadascú. Però el que intentem és no perdre les activitats que cada dia poden fer, els hi posem música, però clar, és una situació complicada. Però tot això és per prevenir. És per prevenir.
Perquè heu tingut algun cas de positiu?
Vam tenir un cas, però es va quedar a l'Hospital de Blanes. I actualment no en tenim cap.
Per tant, en principi, estan sota protecció màxima, no? Estan en zona segura, diguéssim.
Totalment. Hi ha un control de temperatures de matí i tarda, les mesures extremes, tothom va amb mascareta i amb proteccions, i, bueno, i el que es pugui fer, tot el que està a les nostres mans, s'està fent.
Només està en funcionament del Grup Continental el que és la residència, on hi ha usuaris sí. Que hi viuen, per dir-ho d'alguna
exacte.
Manera.
Exacte. El que és el centre de dia està tancat també des del dia 12 de març.
I veiem també als mitjans de comunicació que el govern ja ha fet els tràmits necessaris perquè les famílies es puguin endur un familiar, si volen, cap a casa seva. Això és possible també al Continental?
Sí, això va canviar fa uns dos dies, que primer ens van dir que no es podia dur cap avi si no tenien el test fet i sortia negatiu. Però en un parell de dies ens van enviar una circular dient que sí, que els avis ja se'ls poden endur.
Vosaltres què recomaneu?
Home, si poden estar a casa, la situació és més, la tenen més controlada. Però bueno, el que ells, pobrets, estan, sembla que no, però estan també molt conscienciats, i intentem que el seu dia a dia pues pugui ser lo més normal possible.
Entenem que pateixen una mica, de fet comentaves, no?, que hi ha força neguit. En tot cas, que cada família sí. Prengui la decisió que consideri que és millor per ells o elles.
Sí.
I també veiem moment que la patronal de les residències privades exigeix que les autoritats prenguin el control sanitari dels centres. Amb això hi estaríeu d'acord, també?
No. Nosaltres el que sí demanem és que ens arribin els ajuts, les ajudes, el material, tot això. Però el que és l'altre, no cal. No. Perquè actualment les mascaretes que tenim, unes bates, dos EPIs que tenim, tot això ens han donat gent voluntària. I el que sí reclamem a l'administració és que ens arribin els tests ja de cara al personal, perquè el personal està fent una labor i també està intranquil.
Sí, digues.
No,
que dic que perquè el material, ho comentes una mica, el material que teniu us arriba per fonts solidàries, grups d'aquests que estem veient
fons
aquests dies.
Fonts solidàries totalment, sí. I proveïdors nostres que ens han aconseguit pues, el que han pogut. Proveïdors que ens serveixen tot l'any, ens han aconseguit material tal com poden, però com sabem tots el tenen requisat. Però tot i així, unes bates que ens han arribat, unes mascaretes pantalla, tot això està fet i ens ho han donat voluntaris.
I per tant ens confirmes que des de les administracions no està arribant el material que hauria d'arribar per fer front a aquesta crisi?
Totalment. Nosaltres realment tenim l'ajuda de l'Ajuntament d'aquí Lloret, de l'alcalde, que està fent el possible, i sempre que li demanem alguna cosa el tenim. És un apoyo incondicional que tenim, però és l'única via d'administració que tenim.
Doncs ho recollim, i mamen, no sé si voldries afegir alguna altra cosa.
Sí, voldria dir que jo faig una crida als treballadors que estan donant la talla, és un 10, perquè no tenen un no, estan fent més hores de la que toca, perquè tenim 4 persones de baixa. Llavors, és d'agrair la bona predisposició de tot el personal de la residència continental.
4 persones de baixa per coronavirus?
4 persones que, sospitós, però com estem a l'espera de que ens vinguin els tests, no els volem incorporar a la feina fins que no estiguem segurs de que no són portadors.
D'acord, doncs amament recollim totes aquestes valoracions, també la part de crítica i també doncs, que ens hagis explicat com esteu vivint des de la residència de gent gran continental tots aquests dies d'incertesa, de crisi.
Dintre de la situació que ja és complicada, el més bé que es pugui per fer-li als avis pues, el dia a dia més agradable. Això és el que estem fent. Però que la situació és molt complicada, Molt complicada. Perquè cada dia estàs patint. Ai, qui tindrà febre? Ai, té símptomes? Clar, perquè amb 80 avis com tenim, només que ens agafi un pot ser molt perillós, sí.
Entenem que els hi feu controls continuadament, De febre i...
Es fa controls de temperatures pel dematí i per la tarda. I llavors a qualsevol símptoma que sigui una mica sospitós ja truquem al metge, i el metge anem descartant. Però la situació és molt complicada, i sobretot el que també ens faria molta falta són els tests, perquè es poguessin incorporar les 4 persones que tenim de baixa, perquè ja que ens falten mans seria molt... Però no deixem que s'incorporin fins que no estiguem segurs de que no surt negatiu.
Ens en fem el cas de tot plegat, i t'agraïm moltíssim, Mamen Brujas, com a administradora del Grup Continental, doncs que ens hagis atès a la nostra trucada avui aquí a la Ràdio de Lloret.
Falta.
Una abraçada a tots els usuaris d'aquesta residència.
Moltes gràcies. Estem aquí a vostra disposició.
Igualment, ànims i bon dia.
Vinga, gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Falten 6 minuts i seran 9:15, i parlem ara de la secció de benestar i família de l'Ajuntament, i en concret avui dels serveis d'atenció d'adolescents i joves, que ha iniciat una sèrie de propostes per aquests dies de confinament.
Els projectes Tarda Jove, Salut Jove i el Servei de Mediació s'estan coordinant per poder donar resposta a les necessitats dels seus usuaris, tot i l'excepcionalitat del moment.
Per conèixer tots els detalls de la feina que fan, saludem el tècnic de la Tarda Jove, que és Carles Bueno. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs explica'ns, Carles, què és el que feu.
Bàsicament el que hem fet és posar-nos d'acord els 3 serveis que estem treballant amb adolescents i joves des de la secció de benestar i família. Que som algun servei més, però bàsicament som aquests 3, que som la servei de psicòloga, o sigui, la servei de la Salut Jove, que és la psicòloga, el servei de la mediació, que és un mediador, i nosaltres com a Tarda Jove, que som dos educadors de carrer, doncs que degudes les circumstàncies doncs ens veiem obligats a reconvertir les nostres feines, no? D'alguna manera som tot el que veníem fent doncs des de la nostra feina presencial doncs ens hem tingut d'adaptar i passar-ho a fer de manera telemàtica.
I què és el que feu?
El que fem, doncs, bueno, bàsicament el que fem és posar, bueno, és intentar de donar el suport que venien donant els nanos, a donar-los, doncs, a través de les xarxes. D'una manera ens hem posat, doncs, amb Instagram que teníem funcionant del projecte Tarda Jove, l'hem posat a disposició dels altres serveis i que sigui la plataforma d'entrada, doncs, de contactar amb nosaltres. Llavors, a través d'aquest perfil de Tarda Jove, el que fem és anar proposant una sèrie d'activitats i de recursos doncs, que puguin servir els joves doncs, per mantenir una actitud proactiva vers aquesta situació. No?
I com és aquest perfil? Tarda Jove, Tarda Jove Lloret?
És Tarda Jove a peu de carrer. I la veritat és que, bueno, a banda de lo que és el perfil d'Instagram, bueno, que el perfil d'Instagram és el perfil que ja veníem tinguent abans, amb el que, diguéssim, doncs, els joves més vinculats doncs, ja ens tenien referenciats.
Digues.
I, bueno, i que a banda d'aquest perfil d'Instagram, ara el que estem posant en marxa és un servidor, i gràcies a un dels companys del servei, el mediador, l'Andreu Espinosa, que té bastant de coneixement informàtic, i llavors ens està posant a la nostra disposició un servidor Discord, que és una cosa que fan servir molt els nanos que estan aficionats doncs, a moure's doncs, a temes de videojocs i coses així, i que el que és això és una plataforma, diguéssim, que els xavals hi poden registrar i participar i ser protagonistes dels continguts, crear els continguts, compartir-los. És com una xarxa virtual amb el que els nanos doncs, es troben allà, s'hi poden registrar i tindre la nostra supervisió, saps?
Això s'adreça a usuaris que ja teníeu d'aquests serveis o ho obriu a tothom?
Bueno, en general, els destinataris inicials són els usuaris inicials que teníem nosaltres, però sí que és veritat que donada la situació excepcional, doncs qualsevol persona que hi tingui curiositat, bueno, sobretot joves especialment, perquè bàsicament això són nanos, nosaltres normalment treballem a partir dels 12 fins als 18 anys normalment. Llavors, doncs, les persones d'aquesta edat que ho creguin convenient o necessitin o tinguin curiositat per saber què és això, doncs ens poden trobar a través de l'Instagram, i llavors doncs l'Instagram és la via d'entrada, i llavors nosaltres els donem una adreça del Discord perquè ells puguin veure i valorar doncs, si els interessa entrar en aquesta comunitat virtual o no.
D'acord. Clar, des de la Tarda Jove us dediqueu específicament a l'educació al carrer. Quin missatge enviaries als vostres usuaris que precisament ara no poden sortir al carrer?
Bueno, aquest és el tema, és el punt més complicat, no? De fet, per exemple, aquesta setmana passada vam intentar de promoure un concurs de cançons de rap amb les que expliquin als nanos doncs, com se senten durant aquesta període, i va ser molt curiós la reacció dels nanos doncs, perquè molts, precisament amb aquesta etapa de l'adolescència, amb la que el que volen és trencar amb les normes establertes d'alguna manera, doncs es sentia molt contrariats havent de fer una cançó sobre, o sigui, que apel·lés a quedar-se a casa quan és la cosa que els està costant més del món, no? Alguns ens l'han fet arribar, però d'altres ens van contestar en plan, com vaig escriure sobre això, si perquè els diem que valoraríem doncs, que fessin un missatge d'optimisme, de quedar-se a casa, i però realment, doncs, hi ha moltes situacions molt diferents, no? Hi ha nanos que degut a les condicions socioeconòmiques de casa seva, doncs la dificultat és més gran, està clar, això. I llavors, doncs, dintre d'aquesta situació, doncs, el nostre objectiu és doncs, que se puguin sentir continuant propers, que sàpiguen que continuem estant aquí, que tinguin un espai on poder-se desfogar, compartir angoixes, i, bueno, i per això el motiu de que els tres serveis ens hagin posat d'acord. Vull destacar, doncs, que és això, el rol de la psicòloga en moments així, doncs, pot ser de gran ajuda. El mediador, doncs, també aquests dies, la veritat és que s'estan trobant en molts casos que estan incrementant els incidents de convivència a casa, doncs, ha hagut aquesta situació, i el que volem, doncs, és que tant tant joves com famílies doncs tinguin clar que hi ha uns professionals que segueixen treballant i que poden seguir fent una assistència en el cas que es fos necessari.
Doncs ho recollim, enviem també molts ànims a tots aquests col·lectius i Carles Bueno, en aquest cas com a tècnic de la Tarda Jove, però parlant en nom de tots els serveis d'atenció d'adolescents sí. i joves de benestar i família, sí, moltíssima... Molt bé. Sí?
Molt bé. Sí, sí.
Ah, moltíssimes gràcies per atendre'ns, Carles.
D'acord, gràcies.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs passant ara 30 segons de 9:15. I amb aquesta sintonia saludem en Miquel Bernis, que ens ofereix els detalls de la previsió del temps en uns dies en què hauria de ser de màxim interès. Estem a Setmana Santa, tot i així també volem fer-nos en ressò. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un augment dels núvols. Està plovent aquest matí, de fet, en algunes comarques de les Terres de l'Ebre i de Ponent. Aquests ruixats probablement no arribaran fins a les comarques de Girona i es quedaran bastant estancats en aquest sector de l'extrem sud i de l'oest de Catalunya, però sí que esperem que els núvols avui siguin més abundants que ahir. Una nuvolositat variable que a estones pot arribar a ser fins i tot compacta i tapar el cel. A temperatures sense grans canvis, al migdia pot quedar-se una mica més curta que ahir, però no hi haurà novetats molt significatives en aquest sentit. De cara a demà, encara alguns intervals de núvols, dia variable, mig ennuvolat, temperatures sense igualment grans canvis, i de fet hem d'esperar que els pròxims 7-8 dies no hi hagi pràcticament moviment de masses d'aire, i això vol dir que el termòmetre es mantindrà als migdies entre els 15 i els 20 graus, gairebé mai arribant a aquests 20 graus, i a primera hora encara amb valors relativament freds, per ser a principis del mes d'abril, de manera que no esperem en aquest sentit que es dispari el termòmetre de forma clara els pròxims dies. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents, a partir de dijous, divendres, les clarianes seran més protagonistes, és probable que de cara al cap de setmana tinguem altre cop més intervals de núvols, però les possibilitats que arribin pluja més aviat són baixes al llarg d'aquesta setmana. En tot cas, descarregaran alguns ruixats més cap a sectors del Pirineu.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Afegir només que ara mateix la temperatura que tenim a Lloret de Mar és de 8 graus i la humitat al 95%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara en aquest dimarts 7 d'abril del 2020, en ple confinament, en plena crisi del coronavirus, és repassar el que diuen les portades dels diaris, i en el cas del Punt Avui es pregunten on són els tests. L'Estat dona per superat el pic de la pandèmia i vol fer més proves, però no aclareix com ni quan. El govern reclama gestionar un desconfinament lent. També fa el Punt Avui una entrevista a Marc Antoni Brogi, que és president del Comitè de Bioètica de Catalunya, que diu que tothom mor sol, però que ningú no ha de morir abandonat. I hem de dir que des dels hospitals catalans s'ha creat un protocol perquè les persones en estat terminal per coronavirus puguin estar acompanyades per un familiar en els últims moments de la seva vida. També llegim en aquesta portada que Oriol Junqueras es querella contra el Tribunal Suprem i es fan ressò de la mort de Josep Maria Benet i Jornet, renovador de la dramatúrgia catalana. Benet i Jornet ha mort als 79 anys per coronavirus, tot i que feia temps que estava afectat per l'Alzheimer. També a la portada del diari de Girona hi llegim que els contagis baixen a Girona al nivell de fa 3 setmanes. Ahir es van registrar 40 nous casos a la província, el total ascendeix a 1.771 i el nombre de morts va ser de 14. La regió sanitària de Girona disposa d'un 37% de llits hospitalaris lliures, la qual cosa permet afrontar els pròxims dies. Això fa que l'Ajuntament hagi decidit aturar l'Hospital de Fontejau i rebutjar l'ajut de l'Exèrcit. També a Girona es preveu una ampliació de les UCIs. La Conselleria de Salut va explicar ahir que la regió sanitària de Girona seguirà incrementant el nombre de llits de les unitats de cures intensives davant la necessitat assistencial d'atendre més pacients crítics en el marc de la pandèmia. A la imatge hi ha l'UCI de l'Hospital Josep Trueta, en una imatge cedida pel mateix hospital. I també es fan ressò en aquest rotatiu que puja un 30% en un dia el nombre de morts als geriàtrics catalans, que ja són 909. Els nous positius a Espanya cauen a la meitat en una setmana i Catalunya suma 4 dies seguits de descensos, tot i que hem de dir que ahir això es va torçar una mica. I ofereix al Diari de Girona un reportatge sobre les mascaretes per tothom, però sense estocs a les farmàcies. I és que es fa ressò a aquest rotatiu que el degà de la Facultat de Medicina de Girona, Joan Sant, deia que tothom porti mascareta no ho troba una mesura desafortunada, però que és important que es confirmi que n'hi ha per tothom.
Més titulars de la jornada els trobem a la primera plana del País. La pressió sobre les UCI comença a reduir-se després de setmanes desbordades. La Razón titula que els 3.500 milions de la renda mínima tensen el govern. El diari Ara, Generalitat i Estat compren tests ràpids diferents. L'ABC, vigilats i allunyats. El titular del Mundo, Espanya va exportar test fins al 15 de març, tot i els avisos de l'OMS. I La Vanguardia, els nous contagis baixen en 3 setmanes, del 22 al 3%.
I més titulars generals que volem destacar, i vèiem, ho comentàvem per exemple al diari de Girona, que deia que Catalunya sumava 4 dies seguits de descensos, doncs hem de dir que després d'aquests 4 dies, ahir malauradament van augmentar tant les morts com els contagis aquí a Catalunya. Sempre parlant de dades oficials, perquè un estudi conclou que 500.000 de famílies catalanes no descarten que algú a casa hagi passat el virus.
Són gairebé un 19% de les famílies catalanes, així ho recull el baròmetre de TV3 i Catalunya Ràdio, que farà un seguiment sobre com vivim les mesures que s'han pres per afrontar la pandèmia.
El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, xifra en 1.800 milions d'euros el sobrecost del coronavirus pel sistema sanitari català.
Aragonès demana a l'Estat que n'assumeixi el gruix i també fa una crida a la responsabilitat a tots els grups del Parlament per donar suport al pla de xoc que proposa el govern català.
Un dels aspectes positius del confinament és la reducció del trànsit i, per tant, d'accidents, però avui, malauradament, ens hem de fer ressò que hi ha hagut 3 morts en un xoc entre 3 camions i un turisme a Sant Boi de Llobregat.
A conseqüència del xoc, un dels 2 camions s'ha incendiat i ha provocat un foc que s'ha vist des de quilòmetres de distància. Les dues ocupants del turisme i el conductor del camió incendiat han mort calcinats.
Tot i la insistència del govern i de les autoritats sanitàries en quedar-se a casa, són molts els que han decidit marxar a la segona residència per Setmana Santa. Ho demostra, per exemple, l'Hospital de la Cerdanya, que alerta que un 20% dels pacients són de fora de la comarca.
La presència de visitants s'ha notat aquest cap de setmana a l'Hospital Transfronterer i també en municipis turístics de l'Empordà.
Detingut un empresari pel robatori de 2 milions de mascaretes a Galícia.
La policia sospita que va vendre el material valorat en uns 5 milions d'euros a una empresa de Portugal.
Al Regne Unit, Boris Johnson, infectat de coronavirus, ha empitjorat i ingressat a l'UCI.
El primer ministre britànic de 55 anys va ingressar diumenge a l'hospital pels símptomes persistents de la Covid-19 que se li van diagnosticar fa 10 dies.
També és notícia que a Itàlia han posat en marxa robots infermers per protegir el personal sanitari.
La prova s'ha iniciat amb 6 robots en un hospital de la Llombardia, la regió més castigada del país, i està donant uns resultats excel·lents.
I també volem destacar que els gats poden tenir coronavirus, però no està provat que el passin a humans.
Un estudi xinès afirma que gats i fures poden infectar-se amb la Covid-19, però que gossos, porcs, pollastres i ànecs són menys susceptibles. Precisament un tigre del zoo de Nova York ha donat positiu de coronavirus.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui és dimarts. A la pàgina 23 del diari de Girona podeu llegir l'article setmanal d'opinió que ofereix Carlos Arbó, que avui el titular més dura serà la caiguda.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Ja s'estan repartint les targetes Moneder a les famílies amb filles i fills que tenen beca menjador. També a les famílies que tenen beca menjador tramitada al Consell Comarcal. Les famílies rebran al domicili una targeta de CaixaBank perquè puguin comprar als establiments d'alimentació. Els alumnes que tenen tarifació social a les llars d'infants i es quedin al menjador també rebran la targeta. Si continua el tancament a les escoles, es farà una càrrega de saldo. Nota important: les targetes no s'han de llançar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, queden ara 20 minuts per les 9 del matí. El Servei Local de Teleassistència de DipSalut ha activat una línia d'atenció 900 de manera excepcional mentre duri la situació d'emergència.
Es tracta d'un servei totalment gratuït tant per als usuaris com per als ajuntaments i funcionarà mentre la situació d'excepcionalitat ho requereixi.
En parlem amb la presidenta de DipSalut, que és Maria Puig i Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns quin servei ofereix exactament aquesta línia, com funciona?
Doncs funciona de manera excepcional amb un telèfon, és a dir, els usuaris en lloc de tenir el penjoll, que potser és més conegut en aquest servei, funcionen a través d'una línia 900.
Perquè el servei de teleassistència, expliquem el que és el penjoll que porten els usuaris per si tenen algun incident a casa, poder avisar de manera ràpida, seria això?
Exacte. El que passa que aquest servei, el que comporta, diguéssim, el que li dona qualitat a aquest servei públic, és el fet de que, a més, a l'altre costat del telèfon, doncs també hi ha tot un centre d'atenció amb persones que fan seguiment, que els truquen, que s'interessen, diguéssim, per la seva salut i per, diguéssim, una mica també fer-los companyia.
Per què s'ha decidit habilitar aquesta línia i, no? Bàsicament això, no? Per què s'ha decidit habilitar-la? Quina diferència? La diferència ja l'hem comentat una mica que suposa, però això...
Bé, DipSalut des del primer moment es va posar a treballar tant amb el repartiment de material, que hem distribuït aquestes 30.000 mascaretes de roba homologada fetes per voluntàries, com amb el reforç de la teleassistència. Està clar que la gent gran és un col·lectiu dels més vulnerables i, per tant, hi van voler ser amb aquest reforç de seguida, que ha consistit en l'augment d'aquestes trucades de seguiment i també connectant amb les necessitats d'aquestes persones grans, és a dir, en el cas doncs, que no tenen resoltes les necessitats més bàsiques en aquest moment d'emergència, doncs, també es connecta amb els serveis, en aquest cas, doncs aquí a Lloret. Tot això està coordinat, evidentment, també amb els serveis socials de l'Ajuntament de Lloret i, per tant, d'alguna manera són unes trucades que, a més d'acompanyar, verificar la salut i estar disponible per una qüestió d'emergència, doncs també... connecten amb la resta de necessitats durant aquesta situació que tenim ara mateix.
I què han de fer les persones que vulguin acollir-se a aquest nou servei excepcional?
Sí, ho poden fer a través dels serveis socials de l'Ajuntament de Lloret o des de DipSalut també tenim habilitat un telèfon fix i un mòbil i un correu electrònic. Poden, diguéssim, els serveis de l'Ajuntament segur que la gent de Lloret els coneix. En tot cas, el telèfon de DipSalut és el 972 41 47 20 o un mòbil 610 737 126 o enviant un correu electrònic a teleassistencia@dipsalut.cat. Es pot demanar també per un familiar, és a dir, ens podria trucar el fill, demanar-nos aquest servei, doncs, per exemple, per al seu pare o la seva mare, per garantir aquest seguiment que estàvem comentant amb la teleassistència.
D'acord. I hi ha dades de quants usuaris de Lloret l'han fet servir aquests últims dies?
Actualment a Lloret tenim aquest el dispositiu, diguéssim, habitual situat en 115 llargs, que són unes 128 persones. Hem atès unes 72 consultes amb unes 15 emergències, una d'elles era pel Covid, perquè, diguéssim, aquest servei ara en aquests moments, si cal, també es deriva o es connecta amb el 061 i, si convingués, es fan seguiment, per exemple, si hi ha pautes mèdiques, doncs també se'n fa el seguiment.
D'acord. No sé si cal afegir alguna cosa més, crec que ha quedat tot bastant clar.
Sí, recordar especialment a la gent gran que viu sola, que viu en llocs allunyats, que aquest servei, diguéssim, els pot acompanyar moltíssim, animar-los a utilitzar-lo també aquí a Lloret, que diguéssim que tenim els serveis connectats i que és d'alguna manera una garantia d'acompanyament, especialment en aquest moment doncs, que estem vivint tots.
Doncs animem a la gent a fer-ne ús, que a més ja ho hem dit i insistim, és un servei totalment gratuït i que els pot ajudar moltíssim.
Exacte, molt bé.
Doncs Maria Puig i Ferrer, presidenta de DipSalut, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, són ara 3:15 del matí i ens fem ressò que l'AMPA, de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Esteve Carles, s'ha unit a les causes solidàries per fer front a la crisi sanitària que estem vivint.
Les famílies del centre han entregat una sèrie de material sanitari a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Saludem al president de l'AMPA, Jordi Fornaguera. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, què és el que heu entregat exactament?
Doncs hem entregat el que hem pogut, perquè realment, bueno, dintre de que som una AMPA petiteta i econòmicament també ho som, però vam veure la necessitat de fer una aportació després de veure les condicions precàries en què treballen, per la manca de material que tenen els hospitals. Pues, vam trucar a la corporació i ens van demanar de tot, perquè no tenien res. Després vam trucar a la persona que ho subministra i tampoc tenia de res, perquè no arriba. I al final vam poder pues, enviar-li PAUCs, que ens van dir que també era molt necessari, perquè tothom tirava per guants i per mascaretes, però els PAUCs també els hi faltaven, i guants. Guants en fan servir molts, i vam enviar una bona remesa de guants de nitrin.
I això ho vau enviar a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ho ha distribuït en els seus centres, diguéssim? O...
Sí, tenen un magatzem aquí a Blanes i ho distribuirà en els seus centres, sí. La veritat és que ens ha costat també trobar material, i per exemple, bates no n'hi ha ni una, o sigui, no troben ni ells. Bueno, ja ho heu vist, que han d'anar amb bosses d'escombraries.
Sí, la situació realment, i de fet avui parlàvem amb una administradora de la residència continental de gent gran i també ens ho deia, que costa moltíssim d'aconseguir aquest material, per tant s'agraeixen molt, molt, molt aquestes mostres solidàries com les de la vostra AMPA. I Jordi, com us heu coordinat les famílies per poder preparar aquest material i fer l'entrega?
Bueno, realment que ho hem fet tot telemàticament, diguéssim. Ens hem reunit a la gent de l'AMPA, la directiva de l'AMPA, per telèfon o per WhatsApp, i simplement ha sigut gestionar-ho amb un proveïdor. El proveïdor ho ha fet tot. Vam trucar a la corporació i ens van donar l'adreça del magatzem i nosaltres des de casa ho hem fet. Per sort, hi ha gent que està treballant per cuidar-nos a tots, sigui els metges, sigui els que subministren el menjar i els materials també. I des de casa podem fer-ho, que és on hem d'estar, clar, evidentment.
Teniu previst fer més accions?
Doncs, clar, amb això ara, com que veiem que va per llarg, doncs ens haurem de reunir i sí, la idea és pensar en alguna més, des de la mobilitat d'una AMPA petita, a veure què podríem fer. Però bueno, a la propera reunió ja us avisaríem a veure què podríem aportar a la societat.
En tot cas, nosaltres agraïts que ens ho feu arribar. Jordi, deies que la feina que feu la feu des de casa, que és on heu d'estar. Com esteu vivint les famílies aquests dies de confinament i de crisi sanitària? No sé si com a president de l'AMPA has pogut copsar una mica l'ambient en general.
Sí, no, parlo amb forces famílies i una mica amb l'escola i realment la gent ho està portant força bé. No sé si ens han conscienciat, però tothom ho està portant força bé. Clar, cada família és un món i és un cas, però el que ens arriba és que la gent a casa, almenys, ho porten força bé, que és bastant dur, però 3 setmanes pues, una família de 4 tancats en una casa... Però la situació és la que és i suposo que ens estem adaptant a aquesta situació. Clar, no sé, nosaltres des de l'AMPA sí que volíem donar molts ànims a totes les famílies o tothom que està patint aquesta situació i que, bueno, que esperem que això tiri endavant.
És fàcil explicar als petits i a les petites el que està passant?
Doncs sí, perquè ara mateix estan molt bé, molt preparats els alumnes, bueno, els petits i les petites, perquè realment ho entenen tot. No fa falta donar grans explicacions perquè ho entenguin. Ja tenen uns coneixements que amb poques explicacions ja ho veuen i sense ficar les notícies, perquè clar, si fiques la tele i estàs constantment escoltant notícies, crees molt alarmisme en els petits, que no crec que és el que necessitin, sinó que necessiten una explicació més entenedora per ells, i crec que ho entenen bastant bé, vull dir, no...
A vegades, fins i tot millor que els adults, no?, que a vegades sembla que els haguem com de sobreprotegir, i al final són esponges i s'adapten molt més ràpid que potser els adults.
Està clar que és així, sí.
Jordi, si m'ho permets, perquè això no ho havíem pactat prèviament, però vam veure a través de l'Instagram del teatre que amb les teves dues filles heu fet un petit curtmetratge, no?, de confinament.
Sí, ja en portem un parell bueno, el curtmetratge, però després també teníem un altre espectacle de titelles que van fer les nenes. Però, per als que els interessi, estem preparant un segon curtmetratge de confinament, tan divertit com el primer.
Que fèieu una excursió, no?, per pujar al cim, més o menys.
Sí, el penjaran a la web del teatre i també al meu Instagram, excursionisme a nivell bàsic. En breu estarà. L'estem preparant, el pressupost ens ha arribat per fer un segon.
Doncs, en tot cas, s'ha d'inventar qualsevol cosa per passar aquests dies de confinament. Com deies, la mitjana de famílies que són d'unes 4 persones tancades en una sola casa, doncs s'ha de buscar qualsevol cosa per entretenir-se també.
Sí, no.
Jordi Fornaguera, president de l'AMPA de l'Escola Esteve Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i qualsevol novetat, la ràdio és el vostre altaveu també. Gràcies i bon dia.
Molt bé, doncs moltes gràcies, i gràcies a tots els que ens cuideu des de les feines. Vull dir que nosaltres poca cosa podem fer, i només podem creuar els dits i esperar que gent com vosaltres, com els supermercats, sanitat, etc., tot funcioni perquè no es pari. Si es para de cop, mala.
Doncs ho recollim, i com a servei públic aquí hem d'estar al peu del canó, i tots els serveis essencials que aquests dies estan fent aquest gran esforç també. Els hi fem arribar des de part nostra l'agraïment. Jordi, gràcies i bon dia, una abraçada.
Molt bé, gràcies, adéu.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts i seran les 9, i explicàvem que en Jordi Fornaguera ha fet un simpàtic i divertit curtmetratge amb les seves filles, que es pot veure a l'Instagram del teatre. Doncs bé, parlem del Teatre de Lloret, perquè ha programat una retransmissió per YouTube demà a la tarda.
L'equipament projectarà el documental Teatre i Perfums, que ja va projectar al teatre la tardor passada. La cita és demà a les 7 de la tarda.
Doncs saludem el regidor del teatre, que és Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Què han de fer les persones que vulguin veure aquest documental?
Doncs mira, de moment hem creat l'esdeveniment tant al Facebook, tant al YouTube, que està programat, com en el Facebook. En allà surt un link que ens aporta directament en el vídeo del YouTube. Però aquest vídeo no es visualitzarà fins demà a les 7 de la tarda. Per tant, no és que haguem penjat un vídeo i qualsevol persona el pugui veure quan vulgui, sinó que el que ens interessa és que la gent a les 7 de la tarda i en un horari i durant una horeta, doncs, estiguin sentats o bé davant d'un ordinador o bé davant d'una tele d'aquestes intel·ligents que ja tenen YouTube, i puguem veure tots plegats, doncs, aquest documental fet per l'Arxiu Municipal de Teatre i Perfums.
Per tant, es podrà veure demà a les 7 de la tarda, però després tampoc no quedarà penjat.
Després sí que quedarà
penjat. Val.
El que passa és que nosaltres el que volem és que es vegi demà a les 7 de la tarda. I ens feia il·lusió, no?, doncs programar alguna cosa en una hora concreta, igual o simulant el fet d'anar al teatre, perquè el teatre sempre es va normalment els divendres o els dissabtes en una hora concreta, i llavors comença l'espectacle i el podem gaudir tots junts durant una horeta, no? I tot això va sortir arrel de veure diferents propostes teatrals que feien exactament el mateix. No sé si n'esteu al cas, el Tricicle va programar, per exemple, doncs això, un dimecres a les 10 de la nit, una de les seves obres, que era Cid, em sembla, però era només dimecres a les 10 de la nit. I això, doncs, ens permetia també estar una mica temps dins d'aquests dies que portem de confinament a casa, que ja no sabem què fer, que inclús jo vaig veure també el vídeo de l'escalada, de fer el cim d'en Jordi, que heu entrevistat fa uns minuts, i vaig pensar, hòstia, em sembla que me'n vaig a fer un altre cim amb els nens, perquè els que jo crec que ho estan patint d'una manera important són els nens. I en aquest cas hem de buscar petits entreteniments que ens facin passar una mica més l'estona dins de casa.
Doncs sí, la veritat és que és un curtmetratge simpàtic i divertit. Pel que fa al documental Teatre i Perfums, ho hem comentat, el va elaborar l'Arxiu Municipal, però què és el que veurà el públic?
Bé, el públic el que veurà és exactament aquest documental. És un documental que està dividit en dues parts. La primera part parla sobre, bàsicament, el Teatre de l'Obrera, el Casal de l'Obrera, doncs en els anys 60-70, amb uns vídeos que feia l'Angelina Bonet la dona d'en Jordi.
La dona d'en Jordi Bonet.
La dona d'en Jordi Bonet, l'Angelina Cardona. I després, doncs, un altre documental de la família Montero i Rebollo, que també va fer una sessió a l'Arxiu i es va muntar una mica, doncs, el documental de l'evolució o de les imatges familiars de la família Montero, també en els anys 60-70, i com es veu també un Lloret de Mar en uns anys que són, hosti, jo, des del meu punt de vista, doncs, magnífics, i que a mi m'hagués agradat molt viure, ara em fotria perquè seria més gran, però m'hagués agradat molt viure aquell Lloret dels anys 60-70.
En tot cas, el podem reviure telemàticament a través d'aquest documental que es podrà veure demà a les 7 de la tarda per YouTube. Des del teatre està previst fer més projeccions d'aquest tipus?
Sí. De fet, ja no només d'aquest tipus. Estem mirant de fer projeccions de qualsevol tipus. Estem veient que les companyies teatrals de Lloret també tenen moltes ganes de fer coses. De fet, no paren de fer coses. I ens envien un munt de propostes i nosaltres intentem també donar cobertura a totes. Ens agradaria poder fer alguna mica més conjunt, però de moment sí que si veiem que això està funcionant bé, doncs passarem altres curtmetratges que tinguem, curtmetratges o documentals, i inclús hem valorat la possibilitat de comprar alguna obra de teatre que estigui gravada o filmada per poder-ne tenir els drets, per poder fer exactament el mateix, no? De projectar-la a través del YouTube en un dia en una hora concreta.
Doncs en tot cas, qualsevol novetat ens en farem ressò. Abans d'acomiadar-lo, regidor, hi ha alguna novetat sobre la programació d'espectacles al teatre? Perquè s'han anat anul·lant o posposant alguns actes i sembla que això va per llarg.
Sí, sembla que va per llarg. La veritat és que novetats no n'hi ha. Ens mantenim una mica a l'espera del que ens diguin, però sí que és cert que escoltem molt les paraules de al final, si manes al govern, però nosaltres escoltem molt la paraula dels professionals, i en aquest cas n'hi ha un que el dissabte, que es diu Oriol Mitjà, que tothom deu conèixer,
que dissabte
ja va dir que l'últim que tocaria obrir doncs són aquests recintes o espais on la multitud de gent s'hi aglomera, i en aquest cas els teatres formen part d'aquests espais, i per tant entenem que fins a l'octubre o així no crec que hi hagi possibilitat de reobrir el teatre. No obstant, doncs bé, estarem a l'espera, tant de bo pugui ser abans, però primer de tot és la salut, i per tant farem el que ens diguin i ho farem el millor possible.
Doncs en tot cas, qualsevol cosa que es vagi fent, aquestes alternatives que es van fent, les anirem comentant també des de la ràdio, i veurem com evoluciona tot, que anem dia a dia veient aquesta pandèmia cap a on ens porta.
Doncs sí.
Albert Robert, regidor del teatre, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i que vagi molt bé aquesta retransmissió per YouTube, recordem, demà a les 7 de la tarda del documental Teatre i Perfums. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Sonaran d'aquí res els senyals horaris de les 9. Abans d'acomiadar-nos, però, us volem explicar, com us hem anunciat en portada, que el confinament que obliga a l'estat d'alarma té alguns efectes secundaris. Ja hem ofert diferents activitats físiques que es poden fer a casa per combatre el sedentarisme, que ocasiona el fet de no poder sortir al carrer, però una altra de les preocupacions que ha expressat la ciutadania aquests dies és com es pot compensar la falta de vitamina D. Abans que res, cal deixar clars dos aspectes. El primer és que no hi ha cap estudi que demostri que la vitamina D protegeixi de la infecció del coronavirus, ni molt menys que el curi, malgrat que hi ha rumors que apunten que sí. La segona és que no cal prendre cap mesura especial, més enllà de prendre el sol uns minuts al dia i tenir, com sempre, una alimentació equilibrada. Per tant, per combatre, si no hi ha una mancança diagnosticada de vitamina D, no s'ha de prendre en grans quantitats, no s'han de prendre suplements, ni molt menys. El que sí que és necessari és exposar-se al sol uns 15 minuts al dia, només la cara i els braços n'hi ha prou, i també menjar, tenir una alimentació equilibrada i fomentar els aliments que tenen aquesta vitamina, com per exemple poden ser el peix blau, la sardina, tonyina, seitó, barat, salmó, també el rovell d'ou i els bolets. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Ens passem uns segons de les 9 del matí. Nosaltres tornarem demà a les 8 en punt, però seguirem presents a través dels serveis informatius. Que vagi molt bé. Bon dia.